bona tarda a totes i a tots. Avui es toca la segona conferència del 18è Seminari Internacional de Cultura Escrita i Visual Josep Arnall i Juan. I tenim el gust i el plaer de tenir entre nosaltres a la professora Mireia Comas Via. La professora Mireia Comas és professora del Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona. És investigadora del grup Consolidat de Recerca en Estudis Medievals d'Art, Història, Paleografia i Arqueologia, MAPPA, i de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals, que és IRCUM, de la mateixa universitat. Una de les seves principals línies d'investigació és la història de les dones a la Catalunya medieval i especialment, que va ser el motiu de la seva tesi doctoral, una tesi molt bona, que us aconsello consultar en algun moment, sobre les dones vídues. Actualment dirigeix un projecte de recerca sobre la bellesa i l'envelliment que porta per títol La societat urbana medieval La societat urbana medieval frente al envejecimiento, prácticas de subsidio, acogida, asistencia y salud, paréntesis, Cataluña, siglos XIII y XV. Es investigadora también del proyecto europeo CatCar, Patrimonio Digital al Servicio de la Innovación Social, que té com a objectiu posar a l'abast de tothom el món carolingi, dels segles vitalitat, mitjançant continguts digitals. Jo no diré tota la bibliografia, les referències que ens ha portat la doctora Comas Via, però sí que us les penjaré amb el campus i així teniu accés i podeu, la que tingui curiositat, mirar-les. Les canejaré i les penjaré allà. Però citaré, diríem, algunes de les més recents. Per exemple, del 2008, l'assistència a les viudes en l'Hospital del Santa Cruz de Barcelona i a l'Hospital de los Pobres de Sant Juan de Perpinyán en el siglo XV. Això és una publicació de la institució Fernando el Católico de Zaragoza. També del 2018 és Mujeres y Escrituras en el Espacio Urbano, Cataluña, siglos XIV-XV. Està en un llibre editat per Javier de Santiago Fernández i José María de Francisco Olmos, i el títol del llibre és Escritura i Sociedad, Burgueses, Artesanos y Campesinos, i està editat a Madrid per l'editorial Dickinson. I dues publicacions recents, que no són les últimes, però són realment recents, del 2020, Envejecer en femenino en l'edat media, un llibre editat per Mariela Fargas Peña Rocha, Alternativas, Mujeres, Género e Historia, les edicions de la Universitat de Barcelona. I en el 2021, Family Memoria in Late Medieval Catalonia, un llibre editat per en Rosel Sabater, que es titula Memory in the Middle Age, que té un article aquest sobre la memòria de família a la Catalunya al Baix Medieval. Això us ho penjaré amb el Moodle i així pot suscitar-vos curiositat per donar-li una ullada i llegir algunes de les publicacions de la professora Mireia Comas. Moltes gràcies, Mireia, per acceptar, diríem...
Sí, era una pregunta. Abans també hi ha una bibliografia d'aquesta conferència, si podràs donar després un poc de bibliografia, perquè a la xerrada anterior sí que ens van donar un full amb un parell de links i
Bueno, això si el cas ja m'ho dirà i jo us el penjaré. Sí, ja està penjada. La Mireia ens va enviar el resum de la conferència i un article que teniu penjat amb el Moodle ja. Després, si m'envia algú més, jo us aniré penjant al Moodle. Aleshores, el títol de la conferència de la professora Mireia Comas és l'educació de les nenes a l'edat mitjana. Parlarà uns 45 minuts, més o menys, o una mica més, i després tindrem el col·loqui i podeu fer-li totes les preguntes que considereu oportunes. Moltes gràcies, Mireia, i et passo...
Em sentiu bé així?
Sí.
Sí.
Millor que m'estigui quieta, no? Aquí, que no d'empeus.
No, no, ja se t'agafarà.
Sí? Peus, sí. Bueno, sí. Potser no aguantaré tota l'estona.
No.
Bé, amb aquesta estona que tinc, aquests tres quarts d'hora més o menys que tinc, el que faré és explicar-vos o parlar sobre l'educació de les nenes i acabaré centrant-me en una mestra de nenes concretes, que és l'Estefania Carròs. Pensant en la bibliografia, doncs us passaré el títol de la biografia que vam escriure amb la Teresa Vinyoles, que vindrà dijous, no? Em sembla? Vindrà dijous la Teresa Vinyoles, vam escriure una biografia sobre aquesta mestra de l'Estefania Carròs. I, per tant, comencem i quan parlem de l'educació de les nenes, a l'edat mitjana, el primer que hem de tenir clar és que l'educació dels nens i de les nenes no era igual. Perquè, doncs, generalment, doncs, òbviament, parlant dels nens de les classes benestants, doncs, podien accedir a una formació a l'escola, però, en canvi, les nenes no. Les nenes no tenien accés a aquesta formació. Repeteixo, parlant de les classes benestants. Encara que no exclusivament, si cal, ja en parlarem. Però algunes eren afortunades i eren educades a casa, igual que eren educats els seus germans. Penso ara, per exemple, amb els fills i filles, el fill i les filles de la Caterina Llull Sabastida, que era una dona que es dedicava al comerç, i aleshores ella va contractar un mestre pel seu fill, però sabem que les seves filles també van aprendre a llegir i escriure. De fet, tenim un llibre de contes escrit de contes, de comptabilitat, escrit per una de les seves filles. Per tant, suposem que també va aprendre, les filles també van aprendre amb el mateix fill que el mestre. I de fet, en alguns testaments tenim alguns pares que demanen també que s'eduquin tant els seus fills com les seves filles. També un exemple castellà seria els fills del conde de Tendilla, que també doncs, les seves filles i fills van ser educats de la mateixa forma per un mateix mestre. Però això seria l'excepció. Generalment, les nenes eren educades, socialitzades a casa, a la llar, al costat de la mare, l'àvia o les serventes de la casa, i allà, bàsicament, el que aprenien eren uns coneixements molt pràctics que les ajudarien a desenvolupar-se en la seva vida com a mestresses de casa, com a mares. Per tant, el que aprenien era doncs, a brodar, a cuinar, a fer conserves, a curar, a tenir cura dels altres, a teixir, a brodar, però poca cosa més. També cal dir que el que aprenien era, com us deia, molt utilitari i també aprenien a partir dels sermons de l'Església. Quan anaven a l'Església i sentien els sermons allò que se'ls explicava. De ben petites, doncs, aprenien aquesta separació dels rols de gènere. Els homes, per una banda, tenen unes funcions concretes i les dones, doncs, havien de ser mares, dedicar-se a la família, tenir cura de la família. Aquesta diferència es veu molt bé, per exemple, en aquest text de les partides d'Alfons el Savi, en què explica que els recomana que els pares han de criar a les nenes i que eduquin i que tinguin cura de les seves nenes. La llegirem, si us sembla, diu: «Mas a ellas no les conviene de tomar enseñamiento, sino del padre o de la madre, o de la compañía que ellos les dieren. Y como quiera que esta guarda convenga mucho al padre, más pertenece a la madre. Y desque hubieren entendimiento para ello, débenlas hacer aprender leer, en manera que lean bien las horas y sepan leer en salterio. Y débenles mostrar que sean mañosas en hacer aquellas labores que pertenecen a nobles dueñas, que es cosa que les conviene mucho, porque reciben alegría y son más sosegadas por ende. Y demás duele malos pensamientos, lo que ellas no conviene que hayan». Fixeu-vos que el rei Alfons el Savi, primer de tot, el que diu que l'educació, ens diu que l'educació de les nenes pertany a la mare, és responsabilitat de la mare. I introdueix una idea que encara no havia dit jo, que és que aprenguin a llegir. Ara en parlarem d'això, de l'aprendre a llegir i escriure, però abans deixeu-me recórrer a Francesc Eiximenis i al seu llibre de les dones, en què dedica una part a explicar el programa que proposa per a la formació de nenes. Què ens diu Eiximenis? Doncs primer de tot, que les nenes han de rebre una formació religiosa. En segon lloc, diu que les nenes han de ser educades amb el temor als pares. De fet, diu que si s'ho mereixen les han de pagar, que no els hi facin carantonyes, que no els hi somriguin. Per tant, fixeu-vos quina educació proposa, tampoc pròpia de pares i mares. Que no les mimin. I que mai, diu, acaba, els hi faci bona cara. També diu que cal ensenyar les nenes a callar. El silenci de les dones és un principi que trobem en molts autors. Les dones han d'estar callades i, per tant, és a dir, no han d'expressar les seves opinions. I, per tant, s'ha d'educar les nenes en el silenci. I, finalment, diu que la vergonya i la timidesa han de ser dues actituds recomanables per a les nenes. Que sempre, doncs, vagin amb el capcot mirant a terra. Que no cridin ni riguin i que no mirin per les finestres. Aquesta obsessió per les finestres, de fet, per les dones finestreres, també la trobem molts autors i critiquen a les dones que es passen tot el dia mirant per la finestra. A més d'aquesta educació religiosa i moral que proposa Eiximenis, també diu que les dones no han d'estar mai ocioses. Aquí també trobem una diferència. Francesc Eiximenis, quan parla dels nens en altres obres, diu que els nens han de tenir un programa d'oci. S'han de poder divertir, han de anar a caçar, fer justes, el que sigui. Però en canvi les nenes no. Les nenes sempre han d'estar ocupades. I què hem de fer per estar ocupades? Doncs ja dèiem, teixir, filar, el que sigui. I fins i tot, en algun punt, diu, ell és partidari que les nenes aprenguin a llegir. Però clar, òbviament, què han d'aprendre a llegir? No se'ls ha d'ensenyar a llegir qualsevol cosa, sinó unes lectures de caràcter religiós que els ocupin el cap. A part, o que filin, o que brodin, o que facin altres coses, però que mai estiguin ocioses, perquè l'oci porta mals pensaments. De fet, ja ho deia Alfons el Savi, no? Que aprenguin a llegir el saltiri, que aprenguin a llegir els llibres d'hores. Òbviament, Eiximenis, quan escriu el seu llibre de les dones, pensa en les classes benestants, pensa en la formació de les nenes de la burgesia, de les nenes de la noblesa. En cap cas, el seu programa va destinat a les pageses. Cal dir, però, que tot aquest programa d'Eiximenis no es duia a terme, perquè tenim evidències i, de fet, ell mateix les critica i, per tant, això ja es mostra que les mares ensenyaven tot un altre tipus d'ensenyament que a ell no li agradaven. També les mares eren carinyoses. Les mares ensenyaven cançons, ensenyaven a fer cosmètics, xerraven, etcètera, etcètera. Per tant, malgrat el que ens diu el franciscà, sabem que la realitat no era tan crua com el programa que ell proposa. Per tant, Tot i que veiem que... De fet, no es van posar d'acord gaire els moralistes sobre la conveniència que les nenes aprenguessin a llegir. Òbviament, la majoria de dones i d'homes de l'edat mitjana eren analfabets, no en sabien ni de llegir ni escriure. Però jo penso que això és una dada que cada vegada hem de revisar més sobre el nivell d'alfabetització de la societat medieval. Jo penso que n'hi ha més que sabien llegir, potser no tant escriure, dels que realment ens pensem. Penseu que l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura eren dos processos dissociats, és a dir, primer aprenien a llegir i després a escriure. Per tant, n'hi havia molts més que sabien llegir que no pas escriure. Quan aprenien a escriure, doncs tenien la majoria, si no eren professionals de l'escriptura, tenien dificultats per escriure i era una lletra bastant horrorosa. Ara us ensenyaré també algun exemple. Per tant, jo us dic que no es posava massa d'acord si convenia o no que les nenes aprenguessin a llegir, però sí que Eiximenes és partidari que les nenes, ja us he dit abans, doncs, perquè no estiguin ocioses, però també perquè ell diu que d'aquesta manera les dones es poden relacionar amb el seu marit sense intermediaris, es poden fer càrrec dels negocis, no ho diu ben bé així, no? Però sí poden tenir una relació sense intermediaris perquè es poden escriure cartes. I és per això d'aquest pensament utilitari també el té Francesc Eiximenis. Com us deia, el que no interessa és que les dones sàpiguen. I, per exemple, aquest poema castellà del segle XV també ens ho diu com altres autors. Per exemple, Jaume Roig, en el seu llibre de l'Espill, també desconfia de la dona que sap escriure i té coneixements. I el poema diu: Amat amadores, mujer que no en sabe, a quien todas cosas parezca ser nueva, que cuando más sabe, mujer menos vale. Per tant, ja veieu que desconfien de les dones que saben. Vull parlar també de Christine de Pizan, que ja sabeu, suposo que n'heu sentit a parlar de Christine de Pizan, no? Christine de Pizan és la primera escriptora professional en llengua francesa, és una noia jove que es queda vídua i doncs per sobreviure ha de començar a escriure. I ella s'ha de fer càrrec dels fills, s'ha de fer carrer als fills, de la mare i d'una neboda, i com que no li paguen els diners que li deuen pel sou del seu marit, que era notari del rei, de la cort de França, doncs, a part d'anar a judici per recuperar allò que li pertany, comença a escriure. Li encarreguen obres i ella escriu. Ella té un llibre, que és La ciutat de les dames, en què ella construeix una ciutat utòpica per a les dones, en què tenen cabuda totes les dones, doncs escriu en la introducció, si no recordo malament, en el primer llibre, doncs, bé, parla de moltes dones que caben, es fa biografies de dones, però també hi escriu el seu pensament. I us he portat precisament un fragment en què mostra com ella és partidària que les dones es formin, que tinguin formació, no una formació moral, religiosa i pràctica per desenvolupar-se com a dona, sinó rebre coneixements, una formació intel·lectual. I diu: si la costumbre fuera mandar a las niñas a la escuela y enseñarles las ciencias con método, como se hace con los niños, aprenderían y entenderían las dificultades y sutilezas de todas las artes y ciencias tan bien como ellos. Las mujeres saben menos, sin duda, porque no tienen, como los hombres, la experiencia de tantas cosas distintas, sino que se limitan a los cuidados del hogar, se quedan en casa, mientras que no hay nada tan instructivo para un ser dotado de razón como ejercitarse y experimentar con cosas variadas. Per tant, fixeu-vos que ella reclama que les nenes puguin aprendre igual que els homes, perquè, bé, l'obra de Malagrier, però l'obra de Christine de Pizan s'ha d'incloure en la querella de les dones, aquest debat literari, cultural, polític que hi ha, que es discuteix sobre la inferioritat de les dones, doncs ella precisament es postula d'aquesta manera. Per tant, veiem doncs, que l'alfabetització de les dones, aquelles que hi arribaven a ser de forma superficial a la llar i en la llengua materna, i s'instruïa sobretot, òbviament, ja ho he dit, a les dones de les classes benestants en els aspectes que poguessin necessitar per tal d'exercir les seves funcions, especialment doncs, si són nenes de, doncs, que els seus pares són mercaders o tenen una professió que requereixi aprendre a llegir i escriure, doncs encara tenien més opcions. De totes maneres, jo us he dit abans que no, l'aprenentatge no és exclusiu de les nenes benestants. Hi ha excepcions. Per exemple, a l'Hospital de Santa Creu tenim constància que algunes nenes orfes doncs, van ser portades a les veïnes que vivien al costat de l'hospital perquè aprenguessin a llegir i a escriure. Per tant, és veritat que no solia ser una cosa corrent, però tenim excepcions. I per tant, per això penso que cal considerar ampliar la nostra visió sobre l'alfabetització a l'edat mitjana. Aquí us he portat exemples d'escriptura d'una dona de la noblesa, que és la Sança Ximénez de Foix, la Sança Ximénez de Foix o la Sança Ximénez de Cabrera. És una dona de la burgesia, de la noblesa, perdoneu, que sap llegir i escriure. Té una lletra molt irregular. Aquí teniu. Això és del llibre de comptes i això és com escriu, com signa una carta. És una lletra, doncs, lletxota, podríem dir. Però, almenys, es llegeix força bé. Però, vull dir, és irregular, no és com la d'un professional de l'escriptura, però en sap escriure. I escriu en el llibre de comptes, perquè ella té un negoci de filatura, doncs, escriu, anota, doncs, algunes vegades ho anota ella o altres vegades doncs, un secretari que té, doncs, anota tots els comptes d'aquest negoci que ella té. Però trobaríem més dones, per exemple, de la Estefania Carròs, que ara en parlaré, també tenim alguna anotació d'ella al marge del testament. És difícil de trobar una escriptura de dones, però n'hi ha. Ara em ve al cap, per exemple, una carta que escriu la reina a una noble que li diu no m'escriguis més perquè no entenc les teves cartes, busca't un escrivà. Per tant, em sembla que la referència surt a l'article que us he passat, diu perquè no entenc la lletra. Ja us he dit tots que moltes no tenien prou pràctica, prou futur a l'hora d'escriure. Però això ens demostra que algunes nenes aprenien a llegir i també a escriure. Bé, jo us he dit abans que no hi havia escoles per nenes, però el que veiem, un canvi, pels vols del 1500, en què comencen a aparèixer testimonis de dones que es van dedicar a l'educació de nenes i noies. D'entrada podríem dir que es tracta de testimonis excepcionals, però és clar, quan comencen a aparèixer de forma coetània testimonis excepcionals, o excepcions, doncs això passa sovint quan fem història de les dones, potser ens hem de començar a preguntar si realment són excepcions o bé són fruit de la poca ressonància de les dones en la història. I potser el problema és que no és que siguin excepcionals, sinó que ho documentem excepcionalment. El problema és que no en tenim tanta documentació per demostrar que sigui així o que no sigui tan excepcional. Per tant, el que veiem pels vols d'aquest 1500, principis del 1500, és que comencen a haver-hi una sèrie de dones que es dediquen a l'educació de nenes. Algunes d'elles funden escoles pròpiament dites. Són dones que transmeten uns valors, uns coneixements a nenes que educaven a casa seva. Són exemples doncs, que escapen a la teoria dels moralistes, tots ells homes. Són dones que romanen solteres, que no es casen, que no entren a un monestir i que decideixen dedicar la seva vida, com us deia, a l'educació. Us he posat tres exemples. Un és el de la Rianda de Mendoza, que va morir el 1534 i que va fundar una escola a Guadalajara. I ella mateixa explica per què no es casa. Diu, permaneció soltera porque las mujeres después de casadas no tienen la libertad que quisieran. Per tant, el que ella vol o el que ella acaba fent és dedicar-se a l'educació de les nenes. Si s'hagués casat, potser no ho hagués pogut fer. També cal parlar de l'Elisabet Cifra, que funda a Palma l'any 1510, que es coneix com la Casa de la Criança. La finalitat d'aquesta escola, segons ella mateixa, era criar donzelles, filles de persones de qualitat, que fossin ensenyades en l'amor a Déu, però també en el temor a Déu i en els bons costums. Clar, la idea era educar-les, aquestes nenes, l'escola acollia nenes de 4 als 13 anys, perquè arribats als 13 anys aquestes nenes decidissin si entrar en religió o bé casar-se, o bé casar-se amb la persona, amb l'home amb qui la família havia escollit per elles. En el cas d'Estefania Carròs, de qui parlaré més àmpliament després, doncs ella, que pertanyia a l'alta noblesa, ara explicaré de qui és filla, es va dedicar durant més de 20 anys a la criança de filles de cavallers, burgesos i funcionaris reials. Però és clar, la pregunta és, què prenien aquestes nenes en aquestes escoles? Òbviament no ens hem d'imaginar que aquestes escoles eren igual que les dels nens. El que rebien era una formació, sobretot religiosa, moral i destinada a complir la seva funció en la seva vida. Però almenys tenien accés a aquesta educació, òbviament sense sortir d'una realitat concreta, doncs elles aprenien a desenvolupar-se en l'àmbit domèstic, aprenien a filar, a brodar, aprenien a tenir una formació moral i religiosa, aprenien sobretot a saber fer, a saber fer de mares, a saber fer de mullers. Per tant, en cap cas, com us deia, no es proposava un model nou. S'educava les nenes d'acord amb allò que la societat esperava d'elles. En cap cas hi havia un aprenentatge, una preparació, podríem dir, intel·lectual. Molt bé, parlem ara de qui era Estefania Carròs. Doncs Estefania Carròs fou filla, aquí teniu el seu arbre genealògic, fou filla de Brian de Mur i de Nicolau Carròs i d'Arborea, que va ser virrei de Sardenya entre el 1461 i el 1478. Els seus pares eren cosins, eren familiars, formaven part del llinatge Amor. No sabem ben bé quan va néixer Estefania, però sí que podem situar el seu naixement entre el 1450 i el 1455, que és quan tenim la primera menció a ella. Va passar la infantesa i l'adolescència en terres de la Corona d'Aragó, molt propera a la cort. De fet, quan el seu pare és nomenat virrei de Sardenya, la seva mare acabarà anant cap a Sardenya i ella es quedarà a Catalunya amb la seva tia Isabel de Mur, casada amb el noble aragonès Pedro de Urrea. Com que la seva mare també era propera a la cort, tenia un càrrec a la cort, però sobretot la seva tia Isabel de Mur o Isabel de Urrea era ama, per tant, la persona que tenia cura de la infanta Joana d'Aragó. Per tant, s'encarregava de l'educació de la nena, d'aquesta infanta, filla de Juan Enríquez. Per tant, estava al servei de la reina Juan Enríquez i de Joan II. Estefania no es va casar, probablement va romandre soltera de forma voluntària. Tampoc va entrar en un convent, perquè senzillament no devia tenir vocació de monja. Nosaltres amb la Teresa creiem que l'hauríem de situar propera al moviment de veïnes. A més, la roba que tenia tot era negra i, per tant, ens fa pensar una mica en això. Ella es va instal·lar a Barcelona, a la plaça Santa Anna. La plaça Santa Anna era, sabeu on és la plaça Santa Anna? A tocar el portal de l'Àngel, si ho dic així. Doncs era una plaça on vivia, doncs, hi havia moltes cases de la noblesa i ella vivia a la casa que el seu pare tenia a la ciutat. I és en aquesta casa on va viure gran part de la seva vida i és en aquesta casa on va educar aquestes nenes. Joana d'Aragó, que era filla natural de Joana Nicolau i de Ferran II, és una nena que neix abans que es casi amb Isabel la Catòlica, doncs creiem que va ser la seva primera deixebla. Però a partir de Joana d'Aragó, d'aquesta filla natural de Ferran el Catòlic, doncs en van seguir moltes més. La majoria dels noms d'aquestes nenes les coneixem pel seu testament. Cercant posteriorment al llibre que vam fer amb la Teresa, jo vaig trobar algunes nenes més en la documentació del fons de l'Hospital de la Santa Creu. Però bàsicament és la nostra font d'informació és el testament. El testament i l'inventari, perquè Estefania Carròs va morir l'any 1511 a casa seva i deixarà com a hereus universals, a parts iguals, l'Hospital de la Santa Creu i l'Hospital de Nostra Senyora de Gràcia a Saragossa. Ella té una vinculació estreta amb Saragossa gràcies a la relació que té amb la seva tia i Pedro Urrea, que era, com us he dit, un noble aragonès. De fet, jo vaig trobar documentació a Saragossa precisament gràcies a aquesta relació. Per tant, si en vida s'havia ocupat d'educar les seves deixebles, en mort volia que els seus béns fossin per als pobres, pels hospitals. Com us he dit, Estefania Carròs va tenir una llarga vida, va viure dedicada a l'educació de les nenes, però no en tenim d'un ideari ni un programa concret. Però el testament ens permet veure tot aquest mestratge, que us ho explicaré, i també en sabem alguna cosa d'ella a partir gràcies al seu inventari que va ser efectuat pels seus hereus, és a dir, pels hospitals, pels administradors dels dos hospitals, entre el 15 de març i el 9 d'abril del 1511. Aquí teniu la primera pàgina d'aquest primer foli d'aquest inventari que es conserva a l'Arxiu Històric de l'Hospital de Santa Creu de Sant Pau. No està a la Biblioteca de Catalunya, el fons de l'hospital està dividit en dues institucions, la Biblioteca de Catalunya i l'Hospital de Sant Pau. I això, i l'inventari, la documentació de l'Estefania està tant a la biblioteca com a Sant Pau. Doncs bé, quina informació ens aporta l'inventari sobre el seu mestratge? Doncs, i que podem relacionar primer d'entrada amb l'educació religiosa. Hi ha moltes imatges, rosaris i llibres pietosos. No sabem realment si les nenes van aprendre a llegir o no, però opció i llibres en tenien. Aquest inventari doncs, no està estructurat per estances. És a dir, majoritàriament els inventaris post-mortem o molts inventaris post-mortem doncs, descriuen els objectes, els béns, cambra per cambra. Aquí no. Aquí els objectes relacionats amb l'escriptura estan descrits, els llibres i els objectes per escriure estan descrits en dos moments diferents de l'inventari. I sabem que hi havia un espai per escriure. De fet, tampoc podem afirmar que tots els llibres que es trobaven a casa d'Estefania Carròs els hagués comprat ella mateixa. La majoria dels llibres, ara us faré un llist, us ensenyaré un llistat d'inventaris, de l'inventari dels llibres, doncs són heretats. Ella era la dipositària de la memòria familiar, perquè veient mobles que ha heretat, veient també llibres que ha heretat, de fet, Ella és marmesora de la seva mare, de la seva tia i hereva de totes dues, i ella transmet també aquesta memòria familiar a les seves nebodes. Ella no té fills, òbviament no està casada, però sí que té unes nebodes que deixa part d'aquests llegats. I també, com que la seva mare era marmesora de la seva àvia, també té, rep tots aquests nens. El notari que va fer l'inventari va descriure minuciosament les joies, els mobles i els ornaments, també els documents. Però, en canvi, pel que fa als llibres, doncs no va ser tan generós. Però, de totes maneres, vull que veieu quins llibres tenia a casa i també ja veureu que en alguns, sobretot els que descrius més, són els que tenen més valor. Perquè si s'haguessin de vendre, que òbviament és el que interessa a l'hospital, vendre els béns, els objectes, per tenir liquidesa, per tenir diners, doncs segurament va ser aquest el seu destí. Fixeu-vos, hi havia molts llibres d'hores. Molts. I alguns eren de gran valor, però fixeu-vos, per exemple, n'hi ha més grans, d'argent, alguns amb tancadors d'argent, i aquest, per això també confirma el que us deia abans sobre la transmissió de la memòria familiar, per exemple, i té unes hores molt grans, historiades i de bona lletra, són manades a restituir a dona Isabel de Massa, que és una de les nebodes. Fixeu-vos aquí, doncs, els que feu paleografia, diu, i té unes hores escrites en pergamí, escrites bolognès amb tancadors d'argent. Per tant, més llibres. Per exemple, un breviari de pergamí usat amb tancadors de llautó, un llibre litúrgic. O un saltiri escrit en pergamins amb dos tancadors d'argent daurat i de bona lletra. Els saltiris eren llibres utilitzats per aprendre a llegir, perquè l'aprenentatge de la lectura doncs es feia moltes vegades memoritzant. I el saltiri es va molt bé perquè un saltiri, sabeu què és? Exacte, és un llibre de salm. Un salm, sabem què és?
Sí, sí.
Val? Doncs, són oracions molt curtes i per tant són fàcilment memoritzables. Llavors, memoritzar més que aprenent a llegir, però bé, abans també s'ensenyava així a llegir, no? Allò mima, mama, mima, doncs la idea és la mateixa. Clar, el que no sabem és que si les nenes que vivien a casa de l'Estefania van aprendre a llegir amb aquest saltiri. Fixeu-vos, també em sembla interessant, aquest dos llibres escrits en pergamí són de la Bíblia en búlgar del Gènesi fins a l'Apocalipsi. Per tant, té l'Antic i el Nou Testament escrits en català. Penseu que en 1497 es prohibeix les Bíblies en llengua vulgar. Per tant, això és excepcional, que veiem com més enllà aquesta data del 1497, a les cases privades de Barcelona hi havia Bíblies encara en català. I sabem que abans del 1497 s'havien cremat llibres en Bíblies en català, Bíblies en llengua vulgar. Però ella tenia aquests llibres a casa seva. Un altre llibre, un pontifical. Per tant, un altre llibre litúrgic, un altre llibre religiós. Aquest és curiós i ens enllaça amb aquesta relació amb el Regne d'Aragó, que és un llibre d'història dels corporals de la Roca. El que fa aquest llibre, suposem, és recollir la llegenda dels corporals de la Roca, que és una llegenda d'un miracle que va tenir lloc durant la conquesta cristiana de València, i aquest fet doncs va donar peu a una abundant literatura religiosa sobre aquest miracle, i suposem que el llibre d'Estefania Carròs doncs aniria per aquí. Altres llibres, i aquí potser ja ens relacionen més amb l'ensenyament. Fixeu-vos que tenia unes etimologies en pergamí de Sant Isidor. Sabeu què són les etimologies de Sant Isidor? Sant Isidor és un bisbe d'època visigòtica que escriu les etimologies, que és una obra enciclopèdica que recull tot l'ensenyament de l'època. òbviament, de l'època de Sant Isidor. Però és com tenir una, la gran enciclopèdia a casa, vull dir, ella tenia aquest llibre. Després també té 4 llibres d'estampa d'obres en vulgar de poca valor. Els llibres d'estampa són incunables, els primers llibres impresos en català. Però clar, el notari devia considerar que això no, ten, no era, barat, era barat i per tant no ho va descriure. Clar, nosaltres ens deixa amb la mena a la boca perquè ens hagués agradat saber quins eren aquests incunables. Després diu 16 llibres vells de pergamí de poc valor i mal escrits i de medicina i altres coses. No són res estimats. Clar, aquests també altra vegada ens deixa sense saber quins llibres. Són llibres escrits en manuscrits, en pergamí, de poc valor. Una pràctica habitual de l'època era copiar personalment llibres que estaven de moda, que tenien... Els llibres penseu que eren cars, no? I no s'hi podia tenir accés, però si algú volia llegir una novel·la, una pràctica habitual era copiar-se el llibre i per tenir-lo a casa. Clar, no sabem qui van escriure aquests llibres, que devien estar amb una lletra mal escrita, si no els haguessin descrits. Aquests llibres ens diu que són de medicina, eh? Medicina, suposem que són llibres doncs, de coneixements pràctics, que potser transmetria a les seves deixebles, no ho sabem, i els altres, novel·les, alguna novel·la, no ho sabem. Sempre ens quedarem amb les ganes de saber de quins llibres es tractava. Altres objectes. A la casa també hi ha troques de filatura, ja hem dit que les nenes havien d'aprendre a filar, les dones anaven sempre amb el fus a la mà, no apareixen anotats fusos ni rodes de filar en l'inventari, sí que hi ha dedals d'or, es parla de roba de casa, és a dir, de roba feta a la mateixa llar, que això era una qüestió habitual. Hi ha 2 parells d'ulleres d'argent, suposem que eren de la mateixa Estefania que havia après, ai, que ja era gran, al final devia tenir uns 60 anys, per tant, devia tenir una vista ja cansada. I un objecte que és més aviat curiós és que hi ha una banya d'unicorn. A l'inventari se'ns descriu una banya d'unicorn que pesa 2 marcs i una onça. Clar, nosaltres quan vam trobar que hi havia una banya d'unicorn, que òbviament no és el més habitual, potser algú es agradaria tenir-ne una, doncs ho vam relacionar ràpidament amb aquesta concepció de l'unicorn. Francesc Ximenes diu l'unicorn que no es deixa atrapar si no s'ajau damunt de la falda d'una dona verge. Per tant, l'unicorn es relaciona amb la virginitat. I pensem que seria, doncs, potser, es relacionaria amb aquest aprenentatge a les nenes, aquest caràcter màgic d'una banya d'unicorn, que a més, al costat de la banya d'unicorn hi havia un reliquiari. No puc dir res més perquè no en sé res més. I acabo parlant de l'ideari d'Estefania Carròs i destaco 4 principis de conducta que ella seguia i que, sens dubte, ella inculcaria a les seves deixebles, que són l'obligació, la devoció, la voluntat i la llibertat. Obligació, quan parlo d'obligació, a què em refereixo? Doncs, veiem doncs, que ella porta fins a les últimes conseqüències tots els seus encàrrecs, totes les seves responsabilitats, les seves obligacions, com a marmesora, com a mestra de les seves deixebles, s'ocupa d'elles, les col·loca, els hi fa deixes en el seu testament, s'ocupa de les serventes, us deia que va fins a les últimes conseqüències perquè si cal va a judici per defensar els seus drets i els de les seves deixebles. Ara penso, per exemple, en una de les seves deixebles, que era Juana de Arcos, que ella vol ser monja i entra a Montsió, però les monges de Montsió l'expulsen perquè diuen que no es porta bé, però just mentre ella, la Estefania Carròs, els demana que la tinguin mentre li busca una nova casa, la nena es posa malalta i mor. I les monges diuen en el judici que ella abans de morir, la nena abans de morir, doncs s'havia fet monja, que havia pres el vel, havia deixat tot, i per tant havia deixat tots els béns al monestir. Clar, la pregunta de la mestra és, com és que si ella volia deixar el monestir perquè vosaltres la volíeu, no la volíeu, de cop ni volta es va fer monja. Llavors s'inicia un procés, ella inicia un procés per reclamar els béns de la nena i en el seu testament, de fet, ella els deixa a l'hospital. No tenim la sentència, però entre el procés que sí que el tenim i el testament veiem que la cosa s'arregla i una part queda per monestir i una altra part queda per l'Hospital de la Santa Creu. Quan parlo de devoció, parlo de la seva devoció per la passió de Crist, en les imatges que té a casa doncs, es refereix a aquest elements de la passió. De fet, ella vol ser enterrada a la capella del crucifix del convent franciscà de Santa Maria de Jesús, que estava situat en aquella època als afores de Barcelona. També és devota de la Verge Maria, també de la Verge Montserrat, de la capella del Roser, fa deixes, fa llegats, però també s'encomana a Sant Francesc i a patró dels pobres. De fet, ella ho diu que la seva principal devoció són els hospitals i ella deixa tots els seus béns a dos hospitals que acabaran sent la seva primera obligació. Però crec que el mestratge més gran d'Estefania i que devia ensenyar a les seves nenes, a les nenes que tenia a casa, són el valor de la voluntat i la llibertat. Però aquesta llibertat, entesa com una llibertat responsable, que cada dona pugui elegir el seu destí. I això es veu molt clarament en les pròpies paraules d'Estefania quan en el seu testament disposa a favor d'una de les nenes, que és el Roig de So, que era filla natural de Joan de So i d'Úrsula Mateu. El pare del Roig de So va morir el 1493 i va llegar per la seva filla un dot que la mestra hauria de lliurar-li quan arribés l'edat per casar-se. Per tant, pensem que quan va morir el pare, l'Aldonça de So devia ser petita, perquè en el moment que mor la mestra, el 1511, encara l'Aldonça de So no s'havia casat. Llegim el llegat que fa Estefania Carròs, ja gairebé per acabar, l'Aldonça de So, i acabaré de parlar sobre això que us volia explicar sobre la llibertat. Diu, ítem, deixam el Donça de So, filla de Joan de So, 200 lliures barceloneses, la qual, si abans de nostre obvi no serà casada, vull que per aquella obligació que son pare no deixa per son testament, que és que no puga casar sense nostra voluntat, i faent lo contrari, li lleva, li tregui el dot que li deixa, que pugui casar-se a sa llibertat, i que aquella obligació no la pugui perjudicar en béns i en altra cosa, com aquesta sia nostra voluntat, pregant-li, quan clarament podem, recordant-se de qui és filla i per lo que no es deu per la criança que li ha ben donada, que tots temps que això vulla fer sia de manera que no faça vergonya el dit son pare, a ser mateixa ni a nos, volent estar conscient de les persones que li resten, ha de mirar per sa honra, la qual sia integrada a son germà o a qualsevol dels seus parents que ella voldrà. Fixeu-vos que li està dient que es podrà casar amb qui vulgui, li dona la llibertat per casar-se, tot i que el seu pare havia dit que la nena s'havia de casar d'acord amb la voluntat de la mestra, que si no, que li traguessin el dot. I ella li diu a la mestra, pots casar amb qui vulguis, però recorda qui ets, recorda qui és el teu pare i recorda els ensenyaments, la criança, l'educació que ha rebut amb tu. Òbviament, això no era el més habitual, perquè les noies no podien triar amb qui casar-se, de fet estava molt mal vist, però en canvi ella confia en la nena, confia en l'educació que li ha donat i la deixa escollir en total llibertat. Però dins del marc, dins d'un marc determinat, que és la seva condició social, i sense perjudicar la seva mare. De fet, ella diu que escolti les persones del seu entorn i que aleshores triï, decideixi. I vull acabar ja, perquè em sembla que gairem passa un moment, remarcant doncs, que cal fer més recerca sobre aquesta qüestió que avui us he plantejat. Jo només he portat unes pinzellades. Encara en podem saber moltes coses més sobre la qüestió de les nenes. Quan la Teresa i jo doncs, vam topar amb l'Estefania Carròs va ser totalment accidental perquè ens van encarregar que féssim una biografia d'una dona en Guatània, Isabel la Catòlica, i vam anar a l'arxiu de protocols, vam trobar aquest testament i de fet la Teresa deia d'això no en traurem res, d'això no en traurem res. I dic, Teresa, segur, amb aquest testament tan llarg, segur que trobem alguna cosa. I efectivament ens vam topar amb una mestra que poc ens ho haguéssim pensat. Per tant, cal anar trobant indicis, encara que siguin petits, que ens permetin avançar sobre què ens sabem de l'educació de les nenes. Per exemple, i ara penso en un inventari que ha estudiat la Luz Ballart, un inventari d'un especier, en què es descriu una caixeta d'una de les filles que diu que era la caixeta per anar a costurar, per anar a costurar. Clar, la pregunta és, on anava aquesta nena a aprendre a cosir? Amb qui? Amb altres nenes? No ho sé, però a mi em fa pensar en una imatge que no sé si us heu fixat, que us he passat abans, que és aquesta, del retaule de Lluís Borrassà de Vilafranca del Penedès, en què hi ha tot de nenes, com una mestra, que ensenyen el brodat que han fet. I també m'hi fa pensar una cançó que cantava la meva mare quan jo era petita, que deia la Mare de Déu, quan era xiqueta, anava a costura i a aprendre la lletra. Per tant, cal pensar-hi més. Moltes gràcies. De fet, aquesta idea del silenci, els grecs ja en parlen. Ja en parlen que la dona, vull dir, bé, és una qüestió del patriarcat que ha ensenyat, o per poder mantenir-se, doncs t'interessa, entre d'altres coses, que les dones estiguin callades. De fet, Eiximenis diu que la llengua de les dones és com les cues de cabra, que no paren d'estar quietes, ho diu això en el llibre de les dones, em sembla que és el llibre de les dones, també ho diu, perquè interessa que no xerrin, han d'estar callades, l'opinió, com us deia abans, l'opinió de les dones no serveix i tampoc, com que no tenen el coneixement suficient per donar conversa, perquè, com que no tenen aquesta formació, per tant, no ens interessa. No? Ara actualment parlem de mansplaining, per exemple. I per tant, doncs encara tot aquest, ens arrosseguem tota una sèrie d'elements que no només són d'època medieval, sinó que van encara més enrere, els podem trobar al seu origen.
Sí, bueno, doncs, sabia, però... Vull dir, sí. I també, bueno, això de que és el que has dit tu, que realment no és una cosa excepcional que s'ha de tenir una educació, però és que realment és el que no s'ha arribat. Que nosaltres, o sigui, veiem que tenen... pocs exemples, però perquè nosaltres tenim constància de que són aquests exemples. dones que podrien ser educades i, bueno, i podrien com a, estar en aquesta tasca, en aquesta activitat?
Bueno, perquè la història veu de... és androcèntrica encara i, per tant, clar, nosaltres vam topar amb l'Estefania Garros de forma casual, però tots aquests indicis, si no poses les ulleres de voler fixar-te què feien les dones, doncs se'ns escapen. I llavors per això us deia que n'hi ha, l'únic que hem de... és com un trencaclosques, hem de fer encabir totes les, encaixar totes les peces i encara no el tindrem del tot fet, però jo penso que encara en podem dir moltes més coses. Bueno, és us he dit aquell exemple de les nenes expòsites, però les veïnes, una de les seves tasques que duien a terme era ensenyar a llegir i escriure, formar nenes. Per tant, l'únic que aquí ho trobem per escrit. Sí, era habitual, no? És a dir, si l'hospital decideix deixar aquestes nenes amb les veïnes, al final la nena es mor i no passa. Però si l'hospital decideix fer això, és perquè era una cosa que no era estranya. No? Llavors la pregunta és, per què ho presentem com a excepcional si realment pot ser que no sigui excepcional? I potser podrem trobar més exemples, o per exemple, o de famílies, no? Si veiem que al final la dona que va, una dona que va aprenent a escriure és que ho volia ensenyar. Òbviament l'Estefania Carròs no ens val perquè... o la Sánchez Ximénez, però trobem exemples de dones que en saben.
Amb relacions a això que acabes de dir, tant amb l'Estefania com les dues dones que has dit que eren mestres, clar, si elles eren mestres, llavors elles havien rebut una educació i una formació. Se sap d'on ve o...?
Jo del que us puc parlar és de l'Estefania. Ella s'educa igual que les... creiem que s'educa al costat d'altres nenes de la cort. Llavors, s'educa igual que les infantes, que la infanta Joana d'Aragó, la filla de Joan II i Juan Enrique. Per tant, és una nena de... és una dona de l'alta noblesa, de la més alta noblesa. Això en el cas de, això ho diu la, està en la fundació de la Casa de la Criança, fins als 13.
Per això després tenia l'opció d'entrar en un món religiós o d'haver casat-se, però no seria com que ho fas enrere, perquè, vale, va ser com a el millor que hem pogut, però ara si entra en un món religiós, suposo, estigui com a monja, també sota tira de molta llibertat, i si va a casar-se, molt pitjor. No seria com que ho fas enrere, l'havien format molt bé, però després és com que queden...
No, perquè les han formades per això. És a dir, no prenen Plató i Aristòtil com aprenen els nens que van a la universitat. Òbviament no poden anar a la universitat, però els ensenyen doncs, a fer tota una sèrie d'ensenyaments que les prepara per una vida concreta. També és veritat que, no us ho dic, que les nenes que entraven al monestir directament ja anaven a l'escola del monestir. Per exemple, i trobem, per exemple, la Núria Jornet, que ha estudiat els inventaris de sacristia del monestir de Sant Antoni i Santa Clara, doncs en l'inventari del que hi ha a la sacristia hi ha llibres de saltiris que diu en les quals les nenes aprenen a llegir. Per tant, és veritat que dins del... sí que hi havia, si hi havia alguna escola, eren escoles de nenes, però dins del monestir. Això sí que n'hi havia, us ho he dit. Hi havia escoles dins dels monestirs i els convents. Però a la Casa de la Criança de l'Elisabet Cifra, l'objectiu és aquest, formar-les per casar-se o ser monja, majoritàriament casar-se. I com que a partir dels 12 anys ja es poden casar, doncs es casaven.
Clar. Que el convent és un lloc de
poc... Això sí, sí. És que ho he pensat i no ho he dit. No desenclaustre, vull dir, l'enclaustrament és el 15, a finals del 15. Les monges entraven i sortien, tenien negocis, igual que una dona casada, perquè moltes no hi entraven per... Bueno, n'hi havia que sí, per vocació, però d'altres no, i bueno, tenien altres opcions. Clar, això és des del nostre punt de vista, eh? Però els nens i les nenes, he parlat sobretot de les classes benestants, parlem què passava amb les nenes de les classes del poble menut. Doncs quan tenien 4, quan passaven aquests primers anys que s'educaven a la llar, els 4, trobem alguns contractes d'aprenentatge en 4 anys, 5, 6, 7 anys, 8 anys, es posaven a treballar. I anaven les nenes majoritàriament a servir a una casa i els nens a prendre un ofici. També tenim nenes que prenen un ofici, però majoritàriament les nenes anaven, els feien contractes de serventes. Amb això que deies dels comportaments, en el llibre, en el memorial dels infants de l'Hospital de Santa Creu, en què els administradors, el prior de l'hospital, fa un seguiment dels nens que col·loquen en altres cases, sí que hi ha exemples, doncs, que es diu, doncs, que no es porten bé, perquè imagina't, és un expòsit, l'hospital s'ocupa de lletar-los si són nadons, els hi donen una primera... Bueno, després retornen a l'hospital i quan ja tenen edat per col·locar-los en cases, els col·loquen mitjançant contractes d'aprenentatge de serventes en altres cases. Però van ser fent un seguiment. I els expliquen, doncs, per exemple, que algun nen que s'ha escapat, alguna nena que diu que porta mala vida. Però també diu, per exemple, ara recordo perquè ho transcrivíem a classe, un nen que es deia Bernadó, que el col·loquen amb el mestre de l'escola. I li ensenya, diu que l'ensenyen a llegir, li ensenyen a llegir i a escriure, i que el mestre el té com si fos el seu fill. Per tant, hi havia de tot. Però clar, ja els educaven, quan eren petits ja els educaven amb aquesta missió. Vull dir, el món era així, no hi ha alternatives. I per tant, si no hi ha alternatives, tampoc les coneixen.
La consideració de la infància era molt diferent.
Era molt diferent.
Malgrat això, i la Mireia us ho ha dit, que així ben i sobretot, no? Perquè ja ve de Sant Pau, de fet, no molt enrere, que les nenes no lluïn, nosaltres sabem que les nenes llogaven, sabem alguns dels llocs que llogaven les nenes. O sigui que...
Tenim nines.
Sí, tenien nines, jugaven a la xerranca, jugaven a altres, jugaven, cantaven. El que passa que una cosa és el discurs, diríem, de Ximenis, ja no diguem-ne de Jaume Roig, que és terrible, i una altra cosa és la realitat quotidiana, que és bastant més rica. El que passa que, com ella diu, és, en el cas de les notícies de nenes i així, és discontínua i ens costa, s'ha d'anar fent allò com una mica, us ha dit, amb trencaclosques, però això no vol dir que no es fes, no existissin i no algunes no arribessin a tenir una cultura bastant important.
No, per exemple, ara això que deies, Elisa, dels jocs, per exemple, doncs, en els processos judicials, no? Que a vegades relaten escenes de la vida quotidiana, doncs, ara amb el cap no us ho diré exactament literalment, però una dona que està al carrer que veu tot el que passa, allò que es jutja, i diu que ella era al carrer xerrant amb les veïnes, veient com els nens jugaven al carrer. Ah, això és una realitat que si et quedes només amb el que diu Eiximenis, doncs dius, pobra gent. Però si mires altres tipus de fonts, això passa amb qualsevol cosa, no només amb l'educació o amb altres coses. Si et quedes només amb el que diu la llei o el que diuen els pensadors, tindràs una visió que l'has de completar amb les fonts d'aplicació del dret o altres tipus de fonts. Clar, sí, sí. O per exemple, veiem dones que es fan càrrec del negoci mentre el pare, el marit no hi és. Per exemple, tenim algun memorial d'alguna dona, doncs, que el marit és a Alexandria, molt lluny, i ella continua amb el negoci i ho anota.
Ja no són de classes benestants, però són considerades classes benestants.
Jo per això dic benestant, perquè viuen bé, vull dir. Però no són noblesa. També dels rics teixidors, no ho sé.
No seria l'aristocràcia.
No, seria no. Per dir benestar no em refereixo només a aristocràcia i alta burgesia, sinó de classes acomodades.
Tens una pregunta que és molt micro, molt micro. Quan has ensenyat l'inventari,
sí.
Surten els llibres d'hores d'usats.
Sí.
Com interpreteu els usats? Estava adoptat o els llibres d'hores no?
No ho podem interpretar perquè és l'únic. Jo penso que estan, vull dir, que no són nous i que estan utilitzats, rebregats.
De vegades sí que hi ha
anotacions
o hi ha alguna marca
de lectura.
Alguna, per exemple, les manícules per fer subratllar aquell passatge o ratlles per subratllar un determinat passatge. Això és freqüent. Amb els llibres d'hores diríem no tan rics. El que passa que el problema d'aquests llibres d'hores que no eren llibres d'hores de gran valor pràcticament no ens
han arribat
quaderns d'aquests llibres d'hores. No s'ha arribat un llibre d'hores, sobretot en català. L'últim que almenys jo sé que estava bastant complet en català es va subhastar potser fa una quinzena o més d'anys a Londres i la Generalitat no va exercir el dret de tanteig per quedar-lo. I era un llibre d'hores total en català, sencer, però bueno, jo el que tinc és notes de la persona que va fer el peritatge d'aquest llibre d'hores i sí que tenia subratllats alguna manícula, alguna marca que segurament la persona que la llegia fos una dona, en aquest cas també sembla que era un llibre que pertanyia a una dona, doncs també fos un home, que li interessava. Però jo amb anotacions més llargues no l'he trobat.
No, és això, molt... A part d'algunes anotacions i crides de la lectura i ja està. Clar, el problema és això que deia l'Elisa, que tenim, els que tenim són de molt alt valor. I això és una altra idea important, és això que deia, que moltes vegades els llibres d'hores estan relacionats amb les dones, amb aquesta oració que es feia a la intimitat, no? La privadesa, que després desapareixeran, no? Perquè estaran... Aquesta relació íntima amb la divinitat serà prohibida. I per tant, els llibres d'hores també desapareixeran.
Estaven gastats per l'ús i quasi bé es desfeien. llibres. Per ells no tenen cap valor, per nosaltres serien una joia, de grandíssim valor, perquè ens diria molt. Però,
clar, jo aquí en aquesta descripció pensaria més en pensant què em trauré per vendre. El notari no segur que no es devia fixar en les manícules ni en els subratllats. Per poder portar els llibres a l'encant i vendre i treure el que màxim per poder repartir els diners entre l'hospital, perquè això, els béns i les rendes sí que les rendes òbviament se les queden, però la resta no. La resta ho van vendre. Si no ho havien llegat a una persona concreta. Algunes joies sí que les lliga a una neboda, a una cosa, però ja està. Sí, de fet canvia moltes coses. Canvia, per exemple, la recepció del dret romà, que dona una visió, que aporta una consideració de la dona diferent, que es tenia, doncs, per exemple, en el món germànic. Arriben els textos d'Aristòtil a la universitat, que, per exemple, doncs, aporten aquesta visió de la dona, no? La dona és un home incomplet, inferior. I llavors també es genera tota aquesta literatura misògina. I per tant, és un caldo de cultiu que el que fa és aportar una visió negativa de la dona.
Sí, llegiu un article que és bastant interessant de la Joan Kelly, que diu «Tuvieron las mujeres del nacimiento?» Allà us explica una mica com potser la lectura de la història de les dones evidentment ho hem de fer amb una altra clau, desplaçar-nos, diríem, el que seria la cosa més clàssica i més arquetípica i desviar-te, diríem, moure't d'allò que és més tradicional. I aleshores la missió és bastant diferent, o sigui, perquè amb el 9 i amb el 10 trobem dones que escrivien, que escrivien tractats, que escrivien anals, que escrivien cròniques, Aleshores, clar, és veritat el que diu la Mireia, que ja abans, diríem, del que seria l'humanisme i el renaixement, amb tota l'arribada d'una part de la cultura clàssica, el dret és important, que l'Aristòtil és definitiu.
És lectura obligatòria a la universitat.
I marca a tots els pensadors amb la idea de la dona. Aleshores, clar, això hem de pensar així. Marca el sector dominant de la societat. No marca la realitat, per sort, però sí el sector dominant i el sector universitari.
Francesc Eiximenis a Cambridge, no? I també a París, em sembla, i allà és on, a París és on es llegeixen els textos d'Aristòtil i es forma. I de fet el cita, el llibre de les dones el cita diverses vegades. Entre d'altres autors, Per exemple, però això també passa, per exemple, en els oficis. Veiem dones mestres al 13, moltes dones mercaderes, però en canvi, quan comencen a organitzar-se les corporacions d'ofici al final del 14 i el 15, les dones desapareixen. Tot i que trobem dones que exerceixen de mestres, però ja no amb el títol de mestres. O dones que no s'accepta que les dones es dediquin al comerç de llarga distància.
Però sí que les trobem.
Que les trobem.
Ja quan és viu el seu marit, ella també fa d'impressora, de fet també és poeta, i deixa algun poema escrit. I aleshores quan queda vídua, doncs ella continua cap davant de la impremta, fins que el fill gran agafa el relleu, però ella entre marit i marit, i que el fill se'n va a Tortosa a fundar una impremta, ella continua al capdavant del negoci. Elles no poden ser mestres segons els grens, però bueno, sí que poden participar en la vida de les confraries, una mica, i després diríem al marge, ja també diríem vida, no tenen drets amb el gremi, això ho sé gent, però es desenvolupa una rica vida artesanal al marge dels gremis que sempre estan a donar legislació prohibint, però això és veritat. Però clar, aquesta reiteració sistemàtica a la prohibició vol dir que la realitat era que existia. La Teresa Vinyoles, les valides que troba, són dones amb una altíssima especialització. Valides de vels, no de veles, perquè hi havia, però vull dir que feien unes obres delicadíssimes, del preu, i allà hi eren. Hi ha representacions gràfiques de la Sanxa de Ximent de Benós, allò que està a la catedral, que estan allò en aquell...
La Sanxa Ximent de Foix. La de Foix és l'Anna, l'àvia, que és a qui dedica a Ximent el llibre.
Exacte, de les bones ficències. Doncs aquesta estan llegint o cantant, però en d'altres moments es diu que estaven cosint o brodant, no? Aleshores, bueno, i després la mateixa Teresa, i bueno, ho vam fer juntes, i hi ha molta obra femenina de brodat i de teixit de qualitat, que es pot considerar una obra d'art, que la feien dones de totes les classes socials. Aquí, diríem, quan feien de donadores a un monestir, o un convent, són normalment dones de classe alta, que donen una obra, que la fan elles i la ofereixen a una institució religiosa. Però la Mireia ha dit una cosa que és importantíssima. Diu, les dones l'educació fonamental és educar-les per ser, diríem, mestresses de casa. No? Diu, aprenen a cuinar, i a vegades amb receptes de la seva àvia, de la seva mare, diríem, es va fent com un trasbàs cultural, de cultura molt variada, en molts casos oral, o una cultura, podríem dir, molt basada en l'experiència, com ha dit ella, en la pràctica, en la praxis. I deia, amb la cura, perquè les dones eren les que curaven a tota la família, per tant tenien un ampli coneixement d'herbes i remeis per curar a tota la família. No? Cosien i teixien la roba de tota la família, perquè el teixit i en general el tèxtil és molt car. Aleshores, amb una mirada de dona emancipada, podem dir que això és poquíssim. Amb una mirada lliure, una mirada fora d'estereotips, això és moltíssim. Perquè ara, nosaltres que podem dir que som dones emancipades, el tenir cura bé, bé, dedicant el temps necessari de la família, I no hem de curar-los perquè els podem, allò el metge és moltíssim, és sostenir la civilització, ni més ni menys que això. Aleshores hem de tenir cura a l'hora de fer les consideracions, perquè si no, com les empatitim quan estan fent una obra de civilització importantíssima i trametent una part de la cultura medieval que sense ella s'ha desaparegut.
De fet, això que dius, les prehistoriadores que treballen en perspectiva de gènere, aquestes activitats que permeten la subsistència de l'espècie, n'hi diuen activitats de manteniment, de manera que és per posar valor aquestes activitats que fèiem, sembla ser majoritàriament dones, perquè sense aquestes activitats l'espècie hagués de desaparegut.
No estaríem aquí.
Llavors és posar en valor, fent una altra mirada. I també, no he pensat a dir-ho, també aprendre a administrar una casa. Per exemple, tenim una que ho va treballar a Teresa Vinyoles, no és un judici perquè és una sentència arbitral, però que el marit li diu a la dona que es gasta massa diners. I ella li diu que amb els diners que té no en té prou. Llavors ella porta, fa els comptes de tot el que es gasta durant un any. Llavors, els que fan d'àrbitres de la qüestió diuen que no només destina o gasta de forma correcta, sinó que gasta molt poc, o sigui que encara necessitaria més. Per tant, li diuen al marit que no es queixi de la seva dona i que li doni més diners, no li diuen ben bé així, però que no es queixi perquè realment no malgasta els diners que li dona, al contrari. I perquè una de les obligacions de les dones era aprendre a administrar bé la casa. Una altra cosa que, amb el que deies, m'ha fet pensar, tots aquests coneixements, per exemple, les llevadores, suposo que us ho explicaré això, la Teresa on parlarà, les llevadores són dones, que tenen els parts són les dones, però també hi ha dones que reben llicència per practicar la medicina. Les dones, la medicina s'ensenyava a les universitats, però les dones, òbviament, no hi podrien anar. Però el rei dona llicències a dones perquè practiquin, facin de metges, perquè, atès els seus coneixements, són vàlides per exercir la medicina.
De fet, algun rei fa cridar alguna dona, una xessa, perquè el miri, o sigui, no se'n fia gaire dels seus metges, i és una medicina totalment empírica, però que hi havia autèntiques metgesses de gran importància.
I d'això cada vegada en surten més, de llicències d'aquestes cada vegada en surten més. I de fet Jaume Roig diu, si t'ha de cuidar algú, millor que et cuidi una dona, o sigui que també...
Era misògin, però
sabia ben bé que sí. Millor estar en mans d'una dona que no pas d'una.
Alguna qüestió més? Doncs si no, agraïm una altra vegada